El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Amb les altes temperatures i la globalització, les plagues s'han convertit en un dia a dia a les ciutats catalanes. Proliferen sobretot les paneroles, tant l'americana, la més vermella, com la negra, i de fet esperen que siguin especialment protagonistes aquest estiu. A més, també hi ha d'altres plagues, de rates, de coloms, de formigues o de xinxes. De fet, fins i tot, ho sabeu, us ho explicàvem avui en començar el programa, ho heu sentit al llarg de la campanya electoral, que l'Ajuntament es planteja, el nou Ajuntament, l'alcaldessa en funcions, que serà investida alcaldessa a partir del dia 17, explicava que vol generar una regidoria completa que s'encarregui d'aquesta qüestió. En volem parlar de tot plegat amb Fernando García del Pino, professor del Departament de Biologia Animal de l'Autònoma. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Comencem una mica pel principi. Per què? Per què hi ha tantes plagues ara? Per què veiem tant aquests animals i per què els tenim ara mateix a casa nostra?
Bueno, plagues hem tingut sempre a nivell de ciutats. Remuntem fins fa molts anys que, bueno, segles que sempre hem tingut plagues, podem recordar el tema de la peste negra, etcètera, etcètera. Per què s'han originat? Mira, normalment l'origen de les plagues prové d'un desequilibri de l'hàbitat on es troben. Llavors, quan parlem de plagues urbanes, les ciutats, els medis urbans, és un sistema totalment desequilibrat a nivell d'animals, no? Nosaltres en les ciutats, en les nostres edificacions, a les nostres cases, estem generant un refugi d'aquests animals, de les condicions ambientals adverses, estem generant també un refugi perquè cap depredador, cap altre animal se les mengi, estem donant contínuament un aliment, una humitat, que són les que necessiten per reproduir-se. Per tant, com estan en una situació molt desequilibrada, poden reproduir-se en grans quantitats. Tots els factors ambientals i d'alimentació són favorables a aquests organismes i això genera que hi hagi un gran nombre d'aquests organismes interaccionen amb nosaltres. Generen algun problema, algun perjudici, la transmissió d'alguna malaltia i això és quan nosaltres li considerem que és un concepte de plaga.
Mm-hmm. Clar, ara potser en parlarem d'altres, avui, però potser una de les que està apareixent més ara és la plaga aquesta de les paneroles, no?
Correcte.
Això sí que és nou a casa nostra, no?
No.
Tampoc?
No.
Aquest tipus d'escarabats els hem tingut sempre?
Sempre hem tingut paneroles. Podíem haver unes espècies que van apareixent de manera diferent. Abans, per exemple, fa uns quants anys era més habitual al sistema de la xarxa de clavegueram doncs que hi hagués la panerola negra, la blat orientalis, la panerola oriental, i últimament, però em refereixo ja fa molts anys, està apareixent més la periplaneta americana, que és la panerola americana, que és la més gran, més vermellosa, que està ocupant una mica les nostres clavegueram i les nostres ciutats. Això és degut a que la panerola americana està més adaptada a les temperatures més elevades. En canvi, la negra estava una mica més adaptada a temperatures una mica més baixes. Això fa que la periplaneta americana hagi desplaçat la gran roja vermella, hagi desplaçat una mica la negra i potser la veiem una mica com una panerola nova. Però fa molts anys que tenim aquesta panerola en les nostres ciutats.
La sensació, però, és que aquí, a la zona del Vallès, no va ser més present, deu fer uns 4 o 5 anys, no?, que van començar a veure-la més i a generar més incidència. Això també hi ha qui ho ha vinculat molt amb la pandèmia, no?, durant els mesos de la pandèmia, com si haguessin proliferat més. Hi ha qui parla de manteniment de clavegram, d'altres que parlen que amb les directives europees els verins que llancem ja no són tan potents. Què hi ha de realitat en tot això?
Bueno, hi ha una mica de tot. És a dir, les pandèmies també va generar també una menor activitat de tot el tema de restauració, restaurants, etcètera. Pensem que aquesta panerola està molt relacionada amb els establiments d'alimentària, perquè moltes vegades són un lloc que poden accedir de manera fàcilment de les parts més baixes també de les edificacions, d'acord? Això pot haver generat de que quan no trobaven l'aliment en aquests establiments hagin una mica sortit a buscar més aliments en altres llocs, no? El tema dels plaguicides, el tema dels plaguicides hem d'anar molt en compte, en el sentit de que tampoc recomanem de que s'hagin utilitzat o que s'utilitzen plaguicides des d'una aplicació domèstica. És a dir, jo mai recomanaria de que intentis eliminar les paneroles que tens a casa amb productes insecticides. Jo crec que la lluita amb productes químics s'ha de deixar als professionals. del sector de control de plagues, que són els especialistes i que poden utilitzar aquests productes d'una manera amb més coneixement i, per tant, amb menor risc per la població en general. I
Però l'insecticida domèstic, el que fem servir per les mosques, per dir d'alguna manera, aquest sí o tampoc?
Això és un tema molt particular, eh? O sigui, evidentment es poden fer servir, però s'han d'utilitzar amb molt de compte. Són productes, en moltes ocasions, que són neurotòxics per les paneroles i per nosaltres. Per tant, malgrat que siguin utilitzats, es poden utilitzar, s'han d'utilitzar amb molta cura, en el sentit de que no aplicar en presència de persones, no aplicar en llocs en què entris en contacte amb ell. Per tant, hi ha moltes altres mètodes que podem utilitzar nosaltres que són més útils de cara a eliminar o a no tenir aquests problemes, que no és l'aplicació d'un plaguicida. És a dir, quan tens un problema de plaguicides a casa, el primer que no s'ha de passar primer pel cap és anar al supermercat i comprar un producte d'aquests insecticides i tenir-lo a casa.
Uh-huh. Què és el que hem de fer, llavors?
El primer és intentar evitar que la panerola, en aquest cas que parlem de paneroles, accedeixi a les nostres cases. El que nosaltres diem exclusió, evitar que entrin, que no hi hagi cap contacte o conducte a través del clavegueram que pugui entrar a les nostres cases. Això quan parlem de panerola o alemana, perdó, o americana o oriental. La panerola més petitona, la panerola alemana, és un cas diferent perquè aquesta sí que nidifica dins de les nostres cases. Però si parlem d'aquestes dues que m'has presentat al principi, la negra i aquesta més vermellosa, aquestes normalment tenen un contacte directe amb el clavegueram. Per tant, el primer que hem de veure és que la nostra casa no tingui un contacte directe amb el clavegueram, arquetes, baixants de canonades, etc etc. Després, una altra cosa que necessiten tota panerola, com totes les plagues, és buscar aliment. Per tant, no hem de tenir accessible cap tipus d'aliment per a aquests organismes, igual que l'aigua, o llocs on s'amaguin. Per tant, si evitem a la nostra casa que la panerola pugui entrar, no tinguin aliment a la seva disposició. I quan parlo d'aliment, que nosaltres veiem com a aliment, però també la brutícia. Per a aquestes paneroles, la brutícia és un aliment. Ho veuen com matèria orgànica que les serveix d'aliment. I no facilitem també la presència d'humitat, la presència d'aigua, ja farem moltíssim per no tenir paneroles. I no hem d'arribar a aplicar plaguicides químics que poden tenir un problema per a la nostra salut. Pensem en el plaguicida, en els insecticides, com estem pensant actualment en els medicaments. Els medicaments tots ja són molt conscients de que tenen uns efectes positius, però també té unes unes contraindicacions. Doncs un plaguicida ha de ser considerat com si fos un medicament. Nosaltres ens pot servir per eliminar una plaga, però, atenció, ens pot generar problemes també. I per això hem de ser molt curosos a l'hora d'aplicar aquest tipus de productes.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, respecte doncs, a aquest tipus, clar, deies evitar amagatalls, però clar, jo he arribat a llegir que s'amaguen dins de les parets si troben alguna mena de forat, que es poden amagar darrere els mobles, darrere les neveres, clar, aquí no pots evitar-ho, no? Això, diguéssim, són espais que tens en el teu domicili, no?
Sí, però s'amagaran allà sempre i quan trobin o vagin buscant un aliment. Si tu mantens la casa en condicions higièniques, no tens restes d'aliment per als racons, mm-hmm. darrere d'aquests armaris no hi ha restes d'aliments, i darrere de la nevera, en aquest motoret que hi ha, que produeix escalfor, tampoc hi ha massa brutícia, doncs aquesta panerola no estarà allà, no estarà en aquest habitatge, perquè no troba el que està buscant, que és aliment o humitat o coses d'aquestes. Pensem que, torno a dir, que si parlem de la panerola americana o la oriental, normalment puja a dalt a buscar aliment, però el seu hàbitat natural és el clavegueram.
Uh-huh. I allò que diuen que si en veus unes perquè en tens 10 més amagades?
Això és cert, no és que tinguis a casa 10 més amagades, però el que sí que és cert és que normalment no es deixen veure, són d'hàbits nocturns. Moltes vegades quan vas per la ciutat i vas per l'estiu sobretot, que ja fa bona temperatura, i que a més doncs, això permet que la panerola pugui sortir i passejar per els carrers, és quan les veiem habitualment. Quan les veiem? Perquè hi ha moltes. És a dir, és el que dèiem abans, no? Que si nosaltres generem unes condicions adequades perquè reprodueixen en gran quantitat, és més fàcil que interaccionin amb nosaltres, és a dir, que les veiem. I això és quan comencem a pensar que és una plaga. És a dir, normalment sempre tenim paneroles, però a l'estiu és quan hi ha molta més reproducció per les elevades temperatures i és quan comencen a veure's més, a interaccionar més, a buscar aliment també en altres llocs que no siguin el clavegueram. A més, com a l'exterior ja és més o menys igual que l'interior, en aquest refugi mediambiental que dèiem que pot actuar el clavegueram, doncs ja surten fora a buscar aliment. Les veiem més, interaccionen més amb nosaltres i tenim aquesta percepció de que hi ha moltes més plagues. És cert, hi ha molts més individus perquè la temperatura potencia el seu desenvolupament i la seva reproducció. I llavors és quan nosaltres podem tenir aquesta sensació de que tenim moltes plagues a l'estiu i que tenim molts problemes, no?
Allò que diuen que poden sobreviure fins a tot un desastre nuclear, és veritat o no?
Bueno, jo crec que no. Bueno, aviam, com tot, segur que n'hi ha organismes que poden resistir a un desastre nuclear. El que sí que són animals molt adaptables i que s'adapten i s'han vist que a nivell genètic s'ha seqüenciat ja el genoma de totes aquestes moltes d'aquestes paneroles i veu que té una adaptabilitat genètica importantíssima, que tenen molts gens que generen resistència a molts insecticides, per això és fàcil que actuïn com a resistència que siguin resistents a productes insecticides que estem utilitzant, no? Això a dir que pot aguantar o sobreviure a un desastre nuclear, evidentment, davant d'un desastre nuclear que espero que no passi mai, segur que hi ha organismes que sobreviuen en microhàbitats, en microllocs, però no t'ho sabria dir, tampoc, si realment. És un dir, però jo crec que és una forma de dir que aquests animals són molt adaptables, són molt resistents i que tenen un potencial biològic molt gran per reproduir-se ràpidament.
Deies al principi que, sobretot en aquests dos casos dels que estem parlant avui, no, són animals que, aquestes paneroles, l'americana i l'asiàtica, que arriben des de les clavegueres. Això vol dir que es poden enfilar? Poden arribar a volar?
Sí, l'americana pot volar. En canvi, l'oriental, que és la negra, aquesta no vola, no té ales, de fet, i tampoc pot trepar bé. O sigui, així com l'americana pot trepar per una paret totalment recta i llisa, la negra, l'oriental, és molt més torpe a l'hora de pujar per les parets, no té l'estructura adequada per poder pujar, i per això la trobem relacionada també amb edificis baixos. En canvi, l'americana, com pot volar i pot volar més o menys bé, se li pot trobar també en llocs molt més alts. Però sí que hi ha una gran diferència en quant a poder pujar entre una panera i una altra.
Deies que n'hi ha una que sí que es pot nidificar a casa nostra. Quina és aquesta?
Aquesta és la Blattella germànica, que és la panerola típica que diem del cafè, la petitona, la que es troba en els bars moltes vegades al voltant de la màquina del cafè i coses d'aquestes. Aquesta sí que pot nidificar a les nostres parets, als nostres hàbitats més habituals dins de casa.
Les altres dues no?
Les altres dues és més difícil que puguin arribar a fer grans poblacions dins de les cases. Ja dic que són molt dependents de molta més humitat que la Blattella germànica i, per tant, busquen llocs com és un clavegueram en el qual hi ha molta humitat i, a més, hi ha una temperatura molt adequada també.
Poden arribar a plegar el seu cos per passar per sota les portes i tot això? Per tant, també tancar i segellar bé les portes és important?
Mira, però amb una esquerda d'un mil·límetre, una panerola, per exemple, d'aquestes alemanes que dèiem, pot passar si és una petita ninfa, un estadi juvenil, una cria de panerola, d'acord? I en uns 5 mil·límetres poden passar sense cap dificultat. Això fa que, evidentment, és molt difícil en moltes ocasions evitar que t'entrin a casa. Les paneroles aquestes del clavegueram són més grans que l'alemana que t'he explicat abans en aquest mil·límetre o mig o 0 o 5 mil·límetres, però també qualsevol petita esquerda que pot ser per una arqueta que comunica amb el clavegueram, que comunica amb una instal·lació, amb un pati o un forat d'una arqueta que comunica amb el clavegueram pot ser un lloc on poden sortir aquestes paneroles.
Ens hem centrat molt en les paneroles, però també et volia preguntar per les rates, que també són molt presents, els rosegadors.
Sí.
En aquest cas, aquests sí que potser eren plagues o animals de claveguera que teníem més presents de sempre.
Sí.
La població està augmentant?
Sembla que hi ha més interaccions amb la gent últimament en molts llocs. Possiblement estiguin augmentant. No tenim dades, o almenys jo no disposo de dades en què puguem afirmar de que hi ha una major població, però sí que es detecta una major interacció amb les persones, una major quantitat de queixes, etcètera, etcètera. A què és degut això? Suposo que és el que ens estem preguntant. Home, és difícil també, segur que són moltes variables les que intervenen. Una major disponibilitat d'aliment, una estacionalitat també amb una temperatura més elevada i també, evidentment, segur que té un efecte esa reducció de productes raticides, rodenticides. També comencen a detectar resistències de les rates als productes que estem utilitzant actualment per combatre aquestes rates, aquests rodenticides que utilitzem. Això fa que doncs, sembla que no són tan eficients, no són tan eficaços i, per tant, que es puguin desenvolupar més en més quantitats i això fa que puguin augmentar les seves poblacions.
En el cas de les rates, segurament dins dels domicilis, no? És menys habitual poder-les trobar o també en podem trobar?
Bueno, es poden trobar, O sigui, quan la rata ha de buscar aliment o quan la rata està en el clavegueram i de repent doncs, ha de sortir perquè s'inunda el clavegueram, busquen sortides per on siguin. I això poden arribar a sortir. Jo recordo haver vist un parell de cops doncs, sortir amb edificis més o menys no massa habitats, però per als vàters sortir rates que venen del clavegueram. Per tant, poden arribar a entrar. Sempre intentaran entrar a buscar aliment. De rates també tenim diverses espècies, O sigui, podem parlar d'un parell d'espècies diferents, però evidentment sí que poden entrar dins dels edificis, dins de les cases, i especialment el ratolí, que el ratolí sí que pot nidificar dins de les cases. Perquè normalment parlem de rates, que és el que relacionem més amb la rata de clavegueram, però també el ratolí doncs, pot interactuar i generar aquests problemes com a plagues.
Uh-huh. Per tant, hem de tenir en compte també, no? En aquest cas entenc que el mateix, no? Que no hi hagi espais on es pugui amagar, que no hi hagi menjar disponible,
exactament,
no?
Exactament.
Que això ens valdria, per exemple, per les formigues, també, allò del menjar.
Absolutament. O sigui, aquestes tres peces de que no puguin entrar a l'exclusió, que no tinguin disponibilitat d'aliment, que no tinguin disponibilitat d'aigua i a ser possible que no puguin tinguin llocs per amagar-se o per refugiar-se, doncs són claus per prevenir qualsevol plaga que puguem tenir.
Què passa, per exemple, amb els coloms? Que segurament, de totes aquestes plagues de les que estàvem parlant, potser són els que tenen més bona premsa, no? Que no veiem tan clar...
Sí, potser. El tema dels coloms ja és un tema molt diferent, perquè fins ara estàvem parlant, com deies tu, de rates, paneroles, que generalment doncs la població ho percep com algo repugnant, com algo a eliminar i com algo que no hem de conviure amb ells. En canvi, el tema coloms és molt més complicat perquè moltes vegades hi ha una percepció de que són animals bonics o animals que no els podem eliminar, no? I això fa que un factor que determina moltíssim la presència dels coloms com a plagues entre les ciutats. I és que, igual que et deia amb les altres plagues, que tot animal està dependent del tenia disponibilitat d'aliment i tenia refugi i tenia aigua, doncs en els coloms passa el mateix. A les nostres ciutats, els coloms, que el seu hàbitat natural són els penya-segats, on nidificaven habitualment en l'estat salvatge, doncs utilitzen les nostres cases com a penya-segats, en el qual busquen forats per fer els seus nius, d'acord? Això els estem facilitant molt llocs de refugi. Però el que és més important és que els estem facilitant molt aliment. I això és el que s'hauria d'evitar. Si no volem tenir coloms, hem d'evitar al màxim donar disponibilitat d'aliment als coloms. I com molt bé saps, hi ha persones doncs, que alimenten coloms i altres faunes urbanes, faunes que trobem al medi urbà, no? I això és el que genera un desenvolupament excessiu d'aquests animals i provoca doncs, aquest tipus de problemes d'interaccions amb l'home i transmissió de malalties, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, ara que deies això de transmissió de malalties, m'he deixat de preguntar-ho respecte a les paneroles de les rates, ja ho sabem, però les paneroles també transmeten malalties?
I tant, i tant. Les paneroles poden transmetre perfectament bacteris com la salmonella o virus o fongs com aspergillus. Elles, quan a les seves potetes, com bé sabem que es mouen per hàbitats molt poc sanejats, amb molta brutícia, amb molta matèria orgànica, amb molts bacteris i amb molts microorganismes, elles en les potetes transporten tots aquests organismes o microorganismes i ho poden transmetre allà on circulin després, a sobre de la nostra cuina, els aliments, etcètera, etcètera.
Però per damunt nostre no són de passar-hi, no?
Perdó?
Per damunt nostre?
Per damunt del nostre cos?
No.
Hi ha alguna cita, però molt puntual de, però per algo molt estrany, que s'ha referit a la bibliografia científica com que alguna panerola d'aquestes americanes doncs havia mossegat a un nen quan dormia, però és algo molt anecdòtic i que no, normalment no tenim problemes de que siguin sobre nostra o que ens puguin mossegar d'alguna manera. El que sí que és molt important és que quan elles mengen, i mengen dels nostres aliments, moltes vegades amb la saliva que tenen elles, carregada de molts microorganismes, doncs deixen una mica de saliva en els nostres aliments i això actua com a vector, com a transmissió de molts patògens que poden contaminar els nostres aliments. Per exemple, com he dit abans, amb la salmonella.
D'altres plagues, ens en deixaríem alguna que realment sigui ara mateix important i que estigui generant mal de caps a Catalunya?
Bueno, jo crec que ara comença a haver un problema que són els mosquits. I precisament a Sabadell jo crec que també és un tema important, el mosquit tigre.
I tant.
I que generen molts problemes, perquè clar, hem dit abans...
L'hem normalitzat, no? Segurament, el mosquit tigre. Sí. Vam tenir una obsessió molt important durant uns anys i ara l'hem donat per fet com si fos un mes, no?
Sí, sí, fixa't que el tema aquest, i quan em preguntaves al principi l'origen de les plagues, jo t'he explicat una mica aquest desequilibri ecològic, no? De que existia en el medi urbà, que no tenim els depredadors d'aquests organismes i per tant es poden reproduir. En el cas del mosquit tigre, com podríem parlar, jo que sé, de la vespa asiàtica o coses d'aquestes, és un cas diferent. Són plagues que venen d'espècies exòtiques invasores. Són espècies que venen de fora i que arriben al nostre entorn i com no tenen els depredadors naturals i troben les condicions adequades, es poden reproduir en grans quantitats. I passa una mica amb el mosquit tigre. D'acord? És un tema molt diferent al que hem parlat fins ara. Ara, el mosquit tigre, com deies tu, sembla que ens hi hem acostumat. La reacció al·lèrgica moltes vegades és menor que al principi, perquè com no havíem estat exposat mai a la saliva d'aquests mosquits, que són els que generen aquestes al·lèrgies quan ens piquen i ens xucla la sang, doncs les reaccions al·lèrgiques eren més altes o més grans. Ara ja sembla que el nostre sistema immunitari ja està més acostumat a les picades del mosquit i això fa que no tenim aquesta percepció de ui, aquestes picades fan molt de mal o es fan una reacció al·lèrgica molt important, no? De tota manera, això també és molt a nivell personal, eh? Cada persona pot reaccionar diferent a aquestes picades de mosquits.
Doncs ho hem repassat tot plegat, segurament podríem estar més estona descobrint coses de tots aquests animals, però segur que trobarem un altre moment per repassar-les. Gràcies a Fernando García del Pino, professor del Departament de Biologia Animal de l'Autònoma, per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, molt bon dia.
Bon dia.